L'entrevista de l'estiu, de dilluns a divendres a les 10 del matí a la Cala RTV. Aquest estiu escolta la ràdio amb la sorra als peus. L'entrevista de l'estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i en diferit a les 4 de la tarda i les 10 de la nit. Dissabtes i diumenges a les 10 i mitja del matí. Escolta els protagonistes del nostre estiu i no esperis que t'ho expliquin. Escolta-ho o descarrega-t'ho a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'entrevista de l'estiu. Benvinguts a l'entrevista de l'estiu. Avui hem convidat el director de l'àrea reglada de l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya, el senyor Carles Soler. Benvingut a l'entrevista.
Moltes gràcies.
Com es presenta aquest inici de curs a l'Escola Nàutica, tal com la coneixem col·loquialment a la població?
Es presenta prou bé des del punt de vista de l'alumnat que tenim. Pues, continuem tenint la major part dels cicles formatius absolutament plens. Pot ser que ara un poquet més plens perquè s'ha permès augmentar el número d'alumnes per grup. I després, des del punt de vista realment acadèmic, un poquet més complicat, perquè enguany comencen dos cicles formatius LOE, el qual vol dir que tot allò que ja d'una manera o d'una altra estava com a molt apamat en els cicles formatius LOCSE, pues ara s'ha de tornar a reorganitzar, s'ha de tornar a fer programacions, s'ha de presentar els crèdits, en aquest cas els mòduls, ja d'una manera diferent, i bueno, això ens portarà molta feina.
Perquè quines són les principals diferències d'adaptar aquests cicles formatius de la LOCSE a la LOE?
A veure, n'hi ha prou, és a dir, jo diria que la més curiosa és que ara, així com antes es parlava de crèdits, que era una unitat, ara un mòdul té unitats formatives, i la unitat formativa, que pot ser, per exemple, diguem, aquella part que se pretén ensenyar en comptes de ser durant tot un curs, pot ser, per exemple, durant 3-4 setmanes. I a l'acabar aquesta unitat formativa, anem a suposar, per exemple, que fos soldadura i que ocupés 5 setmanes, a l'acabar l'alumne ja té la nota final d'aquella part, si acredita la competència de que realment allò ho sap fer. I, claro, el que és el sentit, la idea que teníem de crèdit o d'assignatura i tal, queda molt parcel·lat. Inclús l'alumne pot demanar matricular-se exclusivament d'aquella unitat formativa que a ell li interessa. Per exemple, tornant a l'exemple de soldadura, si algun alumne està interessat només, absolutament en soldadura, pues pot matricular-se a allò que sap que començarà, posem per cas, el dia 1 d'octubre i que acabarà el dia 10 de novembre. I a l'acabar tindrà una titulació, dient que l'alumne ha assolit la competència per a poder soldar. Clar, això és prou diferent del que teníem fins ara.
Clar, perquè obligava a fer tot el curs en els diferents crèdits, no?
Exacte.
I ara d'aquesta manera, pues, l'alumne pot matricular-se per allò que exclusivament li interessa.
En realitat, ara un alumne pot venir a agafar qualsevol de les unitats formatives que tenim i acreditar aquella competència. De l'altra manera, un alumne no tenia res si no acabava el cicle formatiu. Tu podies haver fet tots els crèdits de primer, alguns de segon, te'n faltava un, el faltava el títol, la titulació. Ara, només una unitat formativa ja el capacita, ja tens una petita titulació. No tens el títol, per supost, del cicle formatiu, però aquella part concreta sí.
Això pot fer que al llarg del curs el nombre d'alumnes sigui... És a dir, que en comencin uns i n'acabin uns quants, després a la meitat de curs es pot matricular, no? S'hauria de matricular igual a l'inici del curs per una unitat formativa que potser comença el mes de gener.
Anem a veure, això podria passar en alguns casos. La veritat és que en la majoria no serà fàcil de que passi, perquè això pot passar sempre i quan tingues places. I nosaltres som una escola que pràcticament ho tenim tot ple. Sí que ens queden alguns crèdits formatius en els que n'hi ha places i en els que, per supost, això es portarà a terme. Sempre, d'una manera o una altra, sempre ho havíem potenciat, que alumnes de l'escola, per exemple, que venien pel matí als cicles formatius, segons com, si volien fer un crèdit solt d'alguns dels crèdits de la tarda, pues, ja ho facilitàvem. I això seguirem facilitant-ho ara en un altre sistema i té una envergadura determinada, perquè, clar, n'hi haurà hi ha cicles formatius com busseig que, de principi, ja no tenen més possibilitat de ficar a ningú. Entonces, per exemple, pues, lo que siga busseig o lo que siga en el cas de pont de grau mitjà, que també està totalment ple, no es podrà fer. En el cas de manteniment de vaixells o en el cas de manteniment de màquines, que encara mos queden places, sí. Això va en relació a les possibilitats que té el centre d'oferir aquestes places.
Vostè diu és que tenim l'escola pràcticament plena.
Sí.
De quants alumnes estem parlant?
Home, estem parlant actualment, i nosaltres no hem acabat encara, hem començat en el grau mitjà. Ha començat el dimecres passat. El dimecres que ve començarà el superior. Això t'ho dic perquè ens falten encara matrícules. Falten encara matrícules, sobretot de segon, que és gent que sap que no n'hi ha cap problema, perquè quan vinguin se'ls matricularà, però que ara actualment estan treballant. Actualment estem per matriculats ja i totalment en marxa en al voltant dels 350 alumnes. El curs passat vam tenir uns 374, crec que eren. Jo crec que no molt, perquè no es pot augmentar molt, per allò que ja han comentat, que ja teníem les classes plenes, però rebassarem aquesta xifra 374 en les dates que estem, ja estem en els 350 en tota seguretat.
Recordem una mica què és el que es pot estudiar en l'àrea reglada a l'escola.
Aquí hi ha dos blocs de nàutico-pesquera clarament diferenciats, que són el que nosaltres li diguem màquines i pont. Màquines, la idea és arribar a ser jefe de màquines o oficial de màquines, i pont, la idea és gent que puga dur barcos. Tant en màquines com en pont tenim grau mitjà i grau superior. El grau mitjà s'accedeix des de l'ESO i el grau superior s'accedeix des del batxillerat. També n'hi ha altres formes d'accés als dos. I, a part d'això, tenim busseig, que és un grau mitjà també, busseig professional, i tenim el de manteniment de vaixells d'esbarjo, que també és un grau mitjà.
Per tant, és a dir, hi ha aquestes quatre carreres, per dir-ho d'alguna manera, aquestes quatre vies de,
sí,
per poder estudiar, quatre camins professionals, no?, podríem dir.
Sí, sí.
És a dir, que serien quatre professions diferents i que es poden...
Hi ha diferent nivell, perquè en alguns casos surts com a un titular de grau mitjà i en els altres casos surts com a un titular de grau superior.
Aquests ensenyaments... si els portem a la pràctica un cop acabats, posi'm exemples de camins professionals, és a dir, sí, de professions que poden arribar a aconseguir.
Mira, ficarem algo que aquí tot el món n'entén, que és la pesca. És a dir, en els títols de pont es poden dur barcos de pesca, per exemple. I el que tu pugues dur un barco de pesca, si eres de grau mitjà, seria allò que abans es dia patró de litoral, i si eres de grau superior, seria allò que abans es dia patró d'altura. I això aquí en la Mella, este vocabulari el coneix tot el món, perquè bueno, la Mella clarament està implicada en la pesca. Des del punt de vista de màquines, bueno, de màquines és o bé treballes com a jefe de màquines en un vaixell ja d'unes determinades dimensions o en un propi o en un vaixell de pesca també, o que n'hi ha molta sortida per ahí també en qualsevol tipus d'empresa que necessiti algú de manteniment de motors i de màquines. Tenim gent ocupada de les maneres més variades. Tenim gent que ha treballat en cogeneració de Tortosa. N'hi ha un exalumne que està treballant en la nuclear, això ho han comentat moltes vegades, per quasi totes els tallers nàutics n'hi ha alumnes nostres, però no exclusivament nàutics. No exclusivament nàutics perquè, per exemple, Repsol va vindre ara este curs passat a dir-nos que, bueno, que la fàbrica Repsol òbviament ha de renovar el personal. Es va obrir fa 30 anys la refineria, és a dir, la gent que va entrar en aquell moment ara està pràcticament a punt de jubilar-se, i ells mos parlaven de que els interessava un perfil doble. Els interessava un perfil d'un cicle, un tècnic superior en manipulació de productes químics i tal, que és el que es fa en un institut de Tarragona, i també la titulació nostra, perquè ells, òbviament, estan fent trasbordo de productes des dels vaixells a terra. I, bueno, va vindre un poquet a fer-nos saber de que esta doble titulació donaria un perfil que a la fàbrica era el que li convenia. I, bueno, és a dir, les possibilitats i llocs de treball són molt, molt oberts. Aprofito per a fer conèixer a aquells que no ho sàpiguen encara de que en la estadística que es va publicar l'any passat sobre inserció laboral, l'especialitat nàutico-pesquera, marítimo-pesquera, va ser la que tenia l'índex d'inserció laboral més alt de Catalunya. Això s'ha de dir tot. No era un índex excessivament bo, perquè estava pel 60% i escaig, però tenint en compte les condicions actuals del país, era el millor de Catalunya. I s'ha de tenir en compte també que tot el que és la rama marítimo-pesquera es dona aquí, amb una sola excepció, que són els estudis d'aqüicultura que es donen en Sant Carles de la Ràpita. Pues bé, esta rama era la que durant el curs 2009-2010, perquè això va sortir el curs passat i ara sobre el curs anterior, havien tingut un índex d'inserció laboral més alt. Això vol dir que la gent surt i dins de les dificultats lògiques que tenim ara van col·locant-se prou.
Si hi haguessin més places, més omplirien, és a dir, l'interès...
Sí, sí, realment sí. És a dir, nosaltres estem en una posició de dir no, ja no es pot matricular més aquí, no es pot matricular més allà. És a dir, nosaltres tenim ara busseig tancat, pràcticament.
Quantes places poden haver de busseig a l'escola?
Això és el que mana ensenyament. És a dir, els grups antes eren un màxim de 33, i per a aquest curs, per qüestió de la crisi, s'ha permès que en vez de 33 siguin 35, el qual vol dir que busseig anirà a 35, inclús anirà més, perquè alguns dels matriculats són matriculats d'assignatures soltes perquè es queden pendents. Entonces, claro, un senyor que li queda una sola assignatura no el fas ocupar una plaça completa de tot el curs. No? És només matricular com a assignatura solta d'allò que li va quedar suspès. O sigui que en realitat en poden haver un poquet més de 35. Però bueno, realment el tope dels grups està en els 35 i nosaltres anem matriculant fins que arribem als 35. I ara en tenim ja pràcticament diversos, sobretot quan parlem dels primers. Els segons ja segueixen una altra dinàmica, però quan parlem dels primers tenim el de P2, el de busseig, el de P3, que estan en els 30 molts, estan ja en 33-34, és a dir que jo ahir estava mirant-ho, és possible que avui algun d'estos estigui totalment tancat.
Hi ha possibilitats en el futur, si dins de l'entorn se n'ha parlat, de que pugui introduir-se una altra rama d'ensenyament que no sigui pont, màquines, busseig i manteniment de... Perquè, de fet, el manteniment de vaixells d'esbarjo és relativament nou.
Sí, això crec que, si no recordo mal, té 7 anys, més o menys. Pues realment no ho sé. Jo a vegades sense parlar...
Més que res per la demanda, no? De dir si s'hauria d'encarar una rama que mos tragués professionals d'aquest tipus.
És que els temps semblen un poquet complicats per augmentar coses, siguin les que siguin. De vegades sense parlar, sense coses que diuen i tal, però d'una manera confirmada jo no puc dir que hi hagi cap previsió d'augmentar alguna especialitat en l'escola. Per lo menos a mi no m'ha arribat. Sí que he sentit rumor, suposo, com igual com ha sentit la població de l'Ametlla, no? Sobre quan es va parlar d'allò dels generadors marins i tot això, però per via oficial a mi en cap moment se m'ha dit res, o sigui que desconec totalment si n'hi ha previst algun possible augment d'especialitat per a aquesta escola.
L'àrea reglada a l'escola nàutica ha de conviure amb sí. Un altre tipus d'ensenyament no reglat.
Sí.
Per tant, és a dir, és una convivència amb un altre tipus d'alumnes. Hi ha prou infraestructura com per acaparar per una banda sí. Això i per l'altra, per a que la gent també tingui una idea, quin altre tipus de formació es pot fer a l'escola?
Anem a veure, l'ensenyament no reglat que es fa a l'escola és puntual, no? Per exemple, se fa un curs determinat un mes de març, no? Un curs d'un mes, de lo que siga. I també se fa molt d'ensenyament reglat que no es fa no reglat, que no es fa a l'escola, que es fa en les confraries, en les cases del mar i tal. Això, des del punt de vista organitzatiu, no n'hi ha cap problema, se ho organitza l'altra part i nosaltres organitzem el nostre. I des del punt de vista de lo que és la infraestructura de l'escola, tampoc n'hi ha cap problema perquè no topem en absolut. És a dir, nosaltres els matins, o sigui, els grups que tenim, ne venen la majoria en horari de matí, de 8 a 2 i mitja, i després per la tarda hi ha tres cicles formatius. El de P3 tarda, el de Pont, i el de... Bueno, tres... No, n'hi ha dos, el de P3 tarda i el de manteniment. Tots per la tarda tenim lloc, és a dir, que no n'hi ha... Quan ells organitzen un curs, si és durant la temporada escolar, i aquest curs es fa per la tarda. Si és per l'estiu, el fan quan vulguin. En aquest aspecte no n'hi ha cap problema. En realitat, tot això que hem parlat dels cursos d'àrea no reglada és un avantatge, aquesta doble via de l'escola, perquè nosaltres complementem l'ensenyament reglat en cursos de no reglats que mos els patrocina, realment els paga i els fa la part no reglada de l'escola. És a dir, que un alumne, per exemple, de Pont, a més de l'ensenyament reglat que rep del currículum obligatori, surt d'aquí en la formació bàsica feta. Això és no reglat i se li dona per part de la part no reglada, surt també amb una titulació de ràdio i surt també amb el rorro. Tots aquests cursos són extra, no estan dins del currículum. I nosaltres el que fem és organitzar-ho, però qui els dona és la gent de l'àrea no reglada i simplement és ficar-nos d'acord. És a dir, que en aquest aspecte, el ser una entitat que té les dos vessants ens afavoreix molt.
S'ha parlat molt també, vostè comentava l'increment de les ràtios, no? És a dir,
sí. Que
les han estirat una mica cap a dalt, doncs.
Sí.
S'ha parlat molt també de reduccions de professorat. Jo no sé si això li ha...
Aquí no s'ha donat això. Aquí som exactament el mateix nombre de professors que érem abans. El curs passat eren 23, aquest curs no són 23.
Això és un descans.
En aquest aspecte hem pogut evitar això. És a dir, som exactament el mateix número.
L'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya fa molts anys que la tenim ubicada a la població. S'ha anat pràcticament construint a ella mateixa, i no parlo a nivell infraestructural, sinó a nivell de tots els, com comentava, els cicles formatius o, les, o tots els cursos, tots els ensenyaments que s'han donat, s'han anat construint any darrere any fins a convertir-se en el que és avui en dia, doncs, un centre amb prop de 400 alumnes. Amb tot, com a, és a dir, és un dels quatre centres formatius que hi ha a la localitat, però encara hi ha una certa distància respecte a la població, per dir-ho d'alguna manera. Darrerament s'ha creat una associació d'alumnes i exalumnes del centre amb l'objectiu de d'escurçar aquesta distància que hi pugui haver. Com ho veu l'escola?
L'escola no pot veure-ho més que d'una manera. Això és algo absolutament normal i bo per a l'escola que hi hagi una associació d'alumnes i exalumnes. És a dir, el problema era que aquí no hi havia. I com no hi havia, pues, pot ser que ara pugui ser un poquet pues, com a novetat, no? Que es mire. Però vamos, això entra dins de lo absolutament normal. Són gent que ha treballat en l'escola i que ara volen continuar organitzant coses relacionades amb l'escola i també en el poble. O sigui, jo voldria dir una cosa sobre això que parlem del poble. És dir, no és tan raro que aquesta escola no estiga tan involucrada des del poble, perquè quan parlem de les altres escoles, l'alumnat que hi va és d'aquí, del poble, des del primer fins a l'últim. Si no és d'aquí, és d'un xalet de prop d'aquí. I, clar, a nosaltres també ens ve l'alumnat del poble que desitja fer...
Quin percentatge d'alumnat local?
És un percentatge curt. Jo ara encara no el sabria donar el dato exacte, però actualment, perquè com no n'hi som molts, conec quasi que la majoria. Jo diria que actualment estan estudiant allí gent d'aquí, de l'Ametlla, en poden estar matriculats entre 8 i 10. Entre 8 i 10. Lo qual també és normal. L'Ametlla és un poble de 6.000 habitants. Quanta gent se'n va estudiar, diguem, no ho sé, infermeria, per exemple, no? Pues, suposo que cada any se n'aniran X, però tampoc se n'aniran molts. Claro, esta escola és una escola única per a tota Catalunya, lo qual vol dir que tot i que ja estem com un poquet saturats i tal, però que una escola sola abasteix les necessitats d'este tipus de tota Catalunya. No seria normal que de l'Ametlla, que és un poble de 6.000 habitants, hi hagueren, no el diré 400 alumnes, sinó 50 alumnes estudiant en la nàutico-pesquera. És a dir, sí que podríem ampliar un poquet més el número d'alumnes que tenim de l'Ametlla, això és indudable, però no crec...
Sobretot perquè som una població
amb port.
Amb port.
I pesca i ho heu fet sempre, és a dir, això és obvi. Ara, quanta gent de l'Ametlla vol dedicar-se, independentment de l'escola, vol dedicar-se a la pesca, no ho sé si n'hi ha tanta. I la que n'hi ha està en l'escola i afortunadament i, bueno, i perfecte. El que passa és que és això, o sigui, jo vull que és dir, la implicació de la nostra escola dins del poble òbviament ha de ser menor que, per exemple, un Carlos III o una Candelera, que tot l'alumnat és d'aquí del poble. Nosaltres sí que tenim alumnat del poble, però no és excessiu. Els números canten.
A nivell de resultats, hi ha una mica per acabar, què espera d'aquest curs?
Home, espero que vagin les coses bé. Diguem que a mi ara em preocupa i molt la implantació dels dos cicles formatius LOE. És algo nou, és algo que cada dos per tres estàs preguntant, bueno, és que això no ho tenim molt clar, és que jo no... Entonces, això necessita un període d'aclimatació. El període d'aclimatació serà enguany. Enguany han començat en dos. M'imagino que el curs que ve, els demés, si no tots, pues, pràcticament tots, seguiran, perquè bueno, estem en el traspàs del sistema LOCS al sistema LOE. Això seria la meva principal preocupació ara. I després, a mi m'agradaria que certes coses, certs projectes que tenim, Van fer dos barques de rems, dos muletes. Una la van ficar en funcionament l'any passat. L'altra li falten quatre detalls, es ficarà en funcionament en guany. Pues este aspecte, diguem, lúdic, no té res que veure en el currículum, però a mi m'agradaria que això funcionés, que els alumnes que venen, s'estan aquí, que són de fora, tingueren també, a més de les opcions que puga donar el poble de l'Ametlla, esta opció per a fer esport. Tenim un altre projecte també, que és la barca aquella que tenim allí a fora en el pati, que és la Montserrat, que ja els anys anteriors ja han fet molta cosa amb ella. L'associació, el grup de l'associació d'exalumnes i alumnes, hi va treballar fort el curs passat en la Montserrat, interessats en reparar-la. Seguirem la reparació, no ho sé si l'acabarem enguany o no, però és un altre projecte que tenim aquí. I després, des del punt de vista curricular, de realment d'ensenyament d'aprenentatge amb els alumnes i tal, home, tots esperem sempre que la cosa mos vagi un poc millor que l'any passat. Ara, he de dir que no mos va mal, no mos va mal. Anem a veure, tampoc s'ha de ser conformista, volem estar millor, però els resultats d'aprenentatge que tenim en grau superior són bons. En grau mitjà mos queda més camí per a millorar, això està clar. En grau superior també, no és que no mos quede camí, mos en queda, però bueno, estem en un punt que realment és prou acceptable. I en el grau mitjà s'hauria d'incidir més perquè els resultats foren millors.
Senyor Soler, moltíssimes gràcies per vindre a la nostra entrevista i en tot cas que es compleixin aquestes previsions, almenys aquests desitjos de cara al curs que acabem d'encetar. Moltes gràcies, bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres per haver-me invitat.
L'entrevista de l'estiu, de dilluns a divendres a les 10 del matí a la Cala RTV. Aquest estiu escolta la ràdio amb la sorra als peus. L'entrevista de l'estiu, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i en diferit a les 4 de la tarda i les 10 de la nit. Dissabtes i diumenges a les 10 i mitja del matí. Escolta els protagonistes del nostre estiu i no esperis que t'ho expliquin. Escolta-ho o descarrega-t'ho a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'entrevista de l'estiu.